El protagonista, una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt bon vespre, benvinguts a un protagonista. Salutacions de part de tot de l'equip, David García a la producció, el control tècnic Antoni Huguet i Mercè Raga, que ja és aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Mercè, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit, Joan.
Avui un protagonista per arrodonir l'any, per acabar l'any, molt i molt especial.
Doncs sí, hem recollit els protagonistes que hem tingut in memoriam, si ens ho permets dir-ho així d'aquesta manera, aquelles persones que ens han deixat i que han tingut, òbviament, un espai de protagonisme en aquesta casa, Ràdio Estel.
Fem un repàs de les persones.
El protagonista d'avui és...
Deia, fem un repàs de les persones que avui els retrem aquest homenatge, aquest in memoria, Mercè.
Doncs sí, hem recollit aquells fragments dels protagonistes que van passar pel programa de Ràdio Estel. Més que res, van tenir aquelles persones molt properes a aquests protagonistes que ens han deixat, com per exemple el bisbe Pere Casaldàliga, també el pare Manel, Núria Gispert o bé Hilari Reguer. També no ens podem deixar de parlar també d'un protagonista clarament in memoria en aquest any, que és Ignasi Ferreres.
Doncs comencem amb aquest in memoriam amb el pare Casaldàliga que ens va deixar enguany el bisbe de Sau Fèlix de la Guaia, Mercè.
Doncs sí, vam parlar amb gent molt propera a ell, vam parlar de fet amb la seva neboda Mariona, també vam parlar amb el claretià Joan Soler i també fundador de l'Associació Araguaia, i de fet ens va quedar molt, molt, molt clar que era el bisbe Pere Casaldàliga, el bisbe dels pobres.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Val més el testimoni que la paraula?
Sí, jo és una de les coses que dic amb això, el bisbe Pere es va equivocar, perquè ell deia, us deixo la meva paraula que val més que la meva vida. I jo evidentment crec que, bé, evidentment que van molt unides, no? Però la seva paraula és l'expressió de tota la seva vida, i evidentment que la seva vida, jo crec que és un regal per l'Església i per la societat, no? I la seva paraula queda amb el testimoni de la seva vida, perquè justament és d'aquests casos que va tan lligada la seva paraula evangèlica amb la seva vida evangèlica. No? Sí.
Què inspirava i interpel·lava Pere Casaldàliga?
Doncs ell deia molt allò de que hi ha dos absoluts, Déu i la fam, o Déu i la pobresa, els pobres, no? I per tant jo crec que la seva inspiració, l'esperit no el veiem, però creiem que hi és, i evidentment el projecte aquest de Jesús de Nazaret, el regne de Déu, que deia ell, no? Aquest Jesús de Nazaret que ell diu és la meva força i el meu fracàs, perquè com ell va fracassar, el Pere també es va trobar amb moltes dificultats, no? Però és la presència de Jesús de Nazaret, i és aquesta presència d'una extrema pobresa, d'unes situacions tremendes, que justament per això, diguem-ne, el papa Pau VI enviava un grup de claretians en aquell racó de món de Brasil, no? I ja d'abans ja hi havia aquesta referència a Jesús de Nazaret, una tendresa molt gran envers Maria, la mare de Jesús, i la mare dels cristians, no? I aquesta certesa de la presència de Déu amb aquest projecte de vida també per tothom, no?
Mm-hmm. Fins a quin punt en Pere Casaldàliga era un signe d'autenticitat evangèlica?
Jo, pel que, diguem-ne, he llegit d'ell i també pel que he viscut d'ell i amb ell a les poques vegades que he pogut estar allà i que he passat alguns dies convivint amb ell i pregant plegats i celebrant plegats i d'alguna manera acollint plegats la gent que passava per allà i la gent que estava al centre comunitari, amb el seu estil de vida, amb el seu dejuni de cada divendres, amb la seva pregària profunda de cada matí, amb la seva disponibilitat d'acollida, amb la seva capacitat també d'indignació davant de les injustícies, no?, dels poderosos que no respectaven i no respecten ben sovint les vides dels més febles, dels més pobres, dels petits pagesos, dels indígenes. Jo crec que... I la seva capacitat després no només de denunciar, diguem-ne, sinó de buscar camins des de les comunitats d'allà, de Sant Fèlix, des de l'Episcopat de Brasil, amb la creació de la Comissió de Pastoral de la Terra, amb la creació del Consell Indigenista Missioner, etc. Jo crec que ha sigut una persona, un regal de l'Esperit a l'Església de Brasil i a tota l'Església, justament per aquesta coherència evangèlica radical. No?
Mm-hmm. Avui estem parlant amb Joan Soler Felip, xaratià i fundador de l'Associació Araguaia. Clar, vostè ens està explicant, no?, que va tenir doncs, la sort d'estar en diverses ocasions a Sant Fèlix, no?, unes quantes vegades, sí. Amb el bisbe Pere. Com era el seu dia a dia allà al Brasil i quin concepte en tenen allà del bisbe Pere?
Sí. El seu dia a dia era tan senzill com... Jo recordo això, a primeríssima hora del dematí, quan jo encara estava entre son i son, allà la gent ja sol aixecaves tan aviat, però ell s'aixecava molt més aviat, i tu veies que passaves per allà, els rodaves a la Pere, i ell et saludava molt cordialment amb el seu vestit senzill, sense, diguem-ne, vestint com tothom allà, amb les seves sandalietes aquestes tan senzilles, que allà ja en deien les prelesies, fins i tot el seu poble, que eren aquestes espardenyetes de goma més senzilletes, i amb la seva pregària. Ell estava amb una connexió interior especial. Després hi havia la pregària comunitària, l'esmorzar, i després ja hi havia tot el funcionament de l'acollida de la gent que passava, de trobades al centre comunitari, de reunions de l'equip de pastoral, de viatges que tenia ell cap a un lloc o cap a un altre per estar una mica amb les comunitats. Tot aquest treball de moments de lectura, perquè feia una lectura, era impressionant, les revistes que arribava a rebre en aquell racó de món, una mica per estar al dia a nivell de teologia, a nivell d'espiritualitat, a nivell de sociologia, a nivell d'antropologia, en tots els aspectes, no? Un home amb una capacitat de lectura, de formació, doncs molt, molt seriosa també, i també cada dia hi havia aquests moments, no? El moment de les notícies que es donaven a Brasil, de Brasil i d'arreu del món, les converses més o menys profundes amb diferent gent, el moment de dinar al centre comunitari on es trobava amb la gent que tenien reunions al centre comunitari, amb gent que anàvem a dinar allà, etc. No? I els moments de celebració amb les comunitats dels diferents barris allà de Sant Fèlix, de celebració a aquesta catedral preciosa i senzilla que tenen allà, els moments de molt, una vida molt tremendament acollidora, sempre atent a les persones que arribaven, des del prendre alguna cosa. Hi havia un cas concret que es repetia cada dia, un xicot amb una certa disminució psíquica, no?, que passava cada dia per allà, recollia les fulles dels arbres, ell treballava una mica i feia un bon esmorzar, i hi havia dies que el mateix bisbe Pere li preparava l'esmorzar. O seu rentar la roba cada dematí, en fi, un munt de petits detalls que jo crec que el feien un home realment ficat enmig del poble, enmig del poble de Déu, i realment el servei amb una capacitat d'acollida impressionant. Ha ficat enmig d'aquest poble sense distàncies, sense...
Proper.
Sí, radicalment proper.
Doncs seguim en aquest especial protagonista in memoriam d'aquest any. Moment, Joan, ara de recordar també la figura del pare Manel.
El pare Manel, un dels grans que també ens va deixar enguany, el creador de la Fundació Pare Manel, si el recordeu també, l'encarregat de fer aquella festa pels més desfavorits de Trinitat Nova, el Guanya't al Cel amb el pare Manel, en parlàvem entre altres persones amb Vicky Molins. I a aquesta hora i en aquesta casa que volíem seguir recordant la figura ni més ni menys que del pare Manel. I ho volem fer amb una persona que segur el va conèixer molt. Vicky Molins, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, gràcies també per trucar-me.
Vicky, com era el pare Manel en la proximitat?
Perquè em deixo recordar una figura tan entranyable com el pare Manel. El pare Manel era originalíssim, era únic. Per mi el que més em semblava destacat, a part de la seva figura, ell no es preocupava res de gens ni mica de si mateix, només es preocupava dels altres. Havia dedicat tota la seva vida d'aquesta manera. Però a mi una de les coses que sempre m'ha agradat molt d'ell i que jo a vegades li deia, tingues cuidado, home, tingues cuidado perquè la gent no interpreta les coses tan netament com les fas tu, era la llibertat d'esperit que tenia. Tenia una llibertat d'esperit que li feia dir el que pensava d'alguna manera amb el seu amor entranyable a l'Església, però una Església molt evangèlica, i per tant li feia en algun moment una mica perillós per a algunes persones o algunes personalitats. I potser és això el que més m'ha agradat sempre d'ell, que anava directe a allò que ell pensava que havia de ser, sempre la defensa dels més oprimits.
Vicky Molín, recorda com es van conèixer o no?
Sí, ja fa molts anys, jo no me'n recordo. Jo el que estava pensant ahir és que tots els meus referents, jo vaig començar a la dècada dels 80, uh-huh. Ja jo estava en un altre ambient molt diferent, i de cop i volta, per una circumstància, vaig començar a ficar-me molt en el món que aleshores es deia el quart món. I vaig conèixer de seguida el germà Adrià, el Sergi Noveva, el pare Manel. La primera vegada que vaig conèixer el pare Manel va ser també molt original, perquè jo anava a la presó, i la seva manera d'actuar va ser per mi també com una cosa molt diferent, perquè jo em movia en un món en el que tot era molt més estructurat. I vaig pensar, aquest home té alguna cosa especial, no? Perquè tots els... Els que més l'estimaven eren els de baix, no els de dalt, sinó els de baix. Després, ara, sempre la seva obra ha estat reconeguda i ara l'estima tothom. Però ha passat molt malament, en alguns moments, i jo amb ells també...
Vicky, segur que tu m'ho sabràs dir bé, perquè precisament també t'acostes molt als més desfavorits, també t'acostes a les presons, a ajudar a qui més us necessita. Cal ser d'una altra pasta per acostar-se a escoltar i ajudar els més desfavorits?
No, s'ha de sentir la veu interior de que has vingut al món per ajudar a fer-lo millor. I una manera de fer-ho millor és precisament anar amb aquells que no tenen veu, però que són els preferits en l'Evangeli, els preferits de Jesús. I en la vida, els que estan més necessitats de la nostra estimació, del nostre recolzament. Això, el dia que ho veus clar, ja no hi ha res que et separi d'aquest pont. A mi m'ha passat i és el que li va passar també amb ell. Una vegada que coneixes aquest món, que veus la necessitat, ja no et pots apartar d'ell. Ja no hi ha res que et separi el món dels més marginats, dels més... Ja el teu nom, el teu món, s'omple d'una gent que mai havies conegut, però jo tinc ja tantes històries. Clar, ell tenia 75 anys, però jo 10 més ja, estic a punt de fer els 85. I per tant, hem vist moltes coses, i totes ens han ensenyat. I a mi m'han ensenyat aquells que m'han precedit, perquè ell va començar abans que jo. Ell estava en aquest món quan jo encara començava.
Ara ens ho comentaves quan ens feies aquesta revisió de qui, recordant qui era el pare Manel, i ens ho deies també, però deixa'm que t'ho pregunti. Per què ajudar els més desfavorits molesta el poder?
Perquè moltes vegades jo sempre dic que la beneficència és un mal menor. Per què és un mal? Perquè si hi ha beneficència vol dir que no hi ha justícia. Si hi hagués justícia no necessitaria tot això. Tant de bo que algun dia no tinguem que treballar en aquest estil, perquè ja està tot arreglat, perquè la justícia ha fet que tots estem més o menys iguals. Mai estarem iguals perquè no hi ha igualtat normal, no?, en la vida, però sí que almenys estarien vivint, no sobrevivint, com estem. Molta gent està en aquest moment no vivint, sinó sobrevivint. Aleshores, si arribéssim a punt els que estan més a baix, ja no tindríem aquest problema tan gran. Ara, hi ha una frase de Jesús que a mi m'impressiona molt. Els pobres els tindreu sempre amb vosaltres. Aleshores, això sembla que no s'acaba perquè és la condició humana. I bueno, donar-se amb ells és la cosa que més feliç et fa en la vida.
Com segur que sap Vicky Molins, qui va participar durant molts anys en la gala que feia el pare Manel, aquell guanyat al cel amb el pare Manel, va ser l'humorista Andreu Buenafuente, qui avui també ens acompanya i ha tingut a bé enviar-nos aquest missatge.
Hola, què tal? Soc l'Andreu. Bé, doncs, m'imagino, estic convençut que coincidirem tothom en aquest programa que esteu fent dedicat al pare Manel. El pare Manel era meravellós. Tenia la la noblesa, la serenitat, sobretot, la humanitat que tantes vegades trobem a faltar, i ell, d'una manera fàcil, com ho fa la gent sàvia, sense sobreactuació, serena, persistent, treballadora, la sabia, totes aquestes qualitats les sabia combinar, i per això ens va enamorar tots. A mi me'l va presentar el Pepe Rubianes, home crític amb la vida, que detectava de seguida totes les misèries, però que va ser un dels grans suports que va tenir el pare Manel, i a través del Pepe Rubianes tots els que vam tenir ocasió de participar en els espectacles que feia. Sobretot quedem-nos amb la persona, no? I amb la seva obra, sobretot també. Perquè penso que no hem d'oblidar com donava suport als que més necessiten, des de la base, des del barri, en les presons, a tot arreu. És una lliçó amb cames. Jo penso que aquests grans homes haurien de deixar record actiu. Un record actiu és que ens quedi les ganes de seguir continuar fent el que ell feia, apoyant a gent com ell, que no sigui només un episodi, sinó una història que no s'acaba. Jo el recordaré sempre i l'apreciava moltíssim. Una abraçada a tots.
Piqui, una lliçó amb cames, eh?
Que bé, molt bé. M'ha agradat molt, perquè ha tocat punts que són molt del pare Manel. Realment, ara sí que el pare Manel ja s'ha guanyat el cel. Ja, amb ell potser que ens en guanyarem molts, però ell s'ha guanyat molt de pressa.
Per cert, abans de acomiadar-te, Piqui Molins, pare Manel, que també va participar molt a l'Hospital de Campanya, eh?
Sí, sí, i ens ha ajudat molt. Molt. En moltes ocasions, quan no teníem res, era ell el que ens donava, ens recolzava, i últimament tenia molt d'interès que vingués alguna de les coses que havíem fet, però no estava molt bé últimament, ni de salut ni d'ànims, perquè tot això l'havia afectat molt. I quina cosa més terrible. Ha estat precisament primer el virus, després una endòlia, però suposo que a la seva edat el virus afecta molt més greument que els altres.
Piqui Molins, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui i recordar la figura del pare Manel, com moltíssima gent ha fet. De fet, ho ha fet des del president Torrent, del Parlament. Mercè, ho han fet diverses personalitats a través de Twitter, eh?
Sí, ja ho he vist, ja, sí.
Sí, hola, Piqui, molt bon dia. Doncs sí, mira, Roger Torrent lamenta la gran pèrdua del pare Manel amb aquestes paraules. Quina gran pèrdua, ens deixa un gran home, descansi en pau. Pere Aragonès també ha lamentat la mort del pare Manel. Diu, marxa una veu valenta, nou barris et plora, tot Catalunya et plora. També us destaquem del president Quim Torra. Diu, s'ha mort Manel Pousa. El pare Manel sempre el recordarem pel seu compromís social i amb el país, i mai oblidarem la feina que ha fet per la reinserció de les persones preses i a la seva parròquia de Nou Barris. Una abraçada a la família i amics. Sor Lucía Caram també ha tingut paraules pel pare Manel. Diu, hoy un poco más huérfano, su nombre sencillo, audaz, comprometido, que siempre se ponía al lado de los empobrecidos y marginados. O bé, Ada Colau, que també diu, ens ha deixat el pare Manel un home bo que va dedicar-se en cos i ànima als més vulnerables.
Tant de bo que tots aquests polítics no només es quedin en la paraula, sinó també en els fets, com feia el pare Manel.
Volia dir una cosa abans d'acabar.
I tant.
Que és curiós. Unes figures d'Església, que mai l'Església està molt lluada, hi ha persones a l'Església que moren, han estat santíssimes, han estat boníssimes, ningú parla d'ells. L'única cosa que crida de veritat l'atenció és estimar. Mm. Potser perquè la gent en general, si no entén una altra cosa, entén el manament principal de Jesús, estimar. I això és el que sempre a tothom li fa el bé. I això és el que ha fet sempre, sempre, sempre el pare Manel, estimar.
Piqui Molins, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt gran.
Una abraçada.
Adéu. Salut i força.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
sembren llàgrimes per llavor, però recolliran garbes d'alegria.
Doncs aquí tenies La vall del riu vermell, aquesta cançó interpretada en aquesta ocasió per Jaume Arnella, i continuem doncs, recollint aquells espais que hem tingut durant tot aquest any, Joan. De fet, també parlàvem d'una gran persona, d'una gran col·laboradora d'aquesta casa, de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, com era Núria Gispert.
Núria Gispert, que també ens deixava aquest any presidenta de Càritas Barcelona, però també de Càritas Espanya, que va fer molt pels més desfavorits. En parlàvem amb una de les persones amb qui més va treballar de forma propera, amb Xavier Trias, exbatlle de Barcelona, i és que tot i no formar part del mateix partit polític, Xavier Trias, que formava part de Convergència i Unió, i Núria Gispert ho feia per part del PSUC, a l'Ajuntament de Barcelona, sí que s'entenien molt bé. La recordava Xavier Trias així.
Voldria donar les gràcies a l'alcalde de Barcelona per haver pensat en mi per fer el pregó de les festes de la nostra ciutat, de la meva ciutat. Agrair també al meu marit, als meus fills, a la meva filla, als meus nets i a tota la família que avui aquí m'acompanya el suport que m'han donat. Ells han estat el motor principal de la meva vida i sense ells no hauria pogut portar a terme tots els projectes que he desenvolupat al llarg de tots aquests anys. Vull també donar les gràcies a totes aquelles persones que han estat al meu costat treballant per fer una ciutat més justa. Agraeixo la seva implicació per tirar endavant tots els projectes. Sense la seva col·laboració, res no hauria sigut possible.
Doncs aquestes eren les paraules, les primeres paraules de Núria Gispert en aquell acte de pregó de la Mercè del 2014, un dia, per cert, on fa pocs dies celebràvem la mateixa Mercè de Barcelona, i ens ho feien venir bé també per recordar-la. Dèiem que l'exalcalde de la ciutat de Barcelona, el mateix Xavier Trias, al Twitter, hi explicava el següent: en el traspàs de la Núria Gispert, un record afectuós per una dona lluitadora contra les desigualtats i a favor de la justícia social. Encara recordo l'impacte del seu pregó de la Mercè del 2014, tot reclamant que el benestar de les persones fos al centre de tot. Descansi en pau. En volem parlar amb ell també, de la figura de Núria Gispert. Exbatlle de Barcelona, Xavier Trias, què tal? Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos.
Bona nit, gràcies a vosaltres.
Per què l'exalcalde de Barcelona, aleshores batlle, durant aquell 2014 va triar una persona com Núria Gispert per fer el pregó de la Mercè?
Sí, quan vam començar l'alcaldia, per fer un plantejament, i és que durant els 4 anys que seria alcalde, faríem pregons marcant les línies clares del que necessitava la ciutat de Barcelona. I vam agafar i vam fer un pregó al món de la ciència, a les persones que està davant, la persona que està davant del centre de fotònica, i per tant aquesta era una cosa. L'altra va ser en Puyal, una persona que sempre amb l'esforç personal ha buscat l'excel·lència, i després al món de la innovació, amb el cuiner que tenim per sobre de tots, no? El del Bull.
Ferran Adrià.
I vam dir, escolta'm, l'últim pregó d'aquests 4 anys el farem fer amb una persona que abordi el tema social. I vam dir, escolta, en quina persona tenim respectada per tothom, i vam pensar en la Núria Gispert, perquè és una persona estimada, no? És una persona que té unes qualitats que molta gent no té. És una dona de fe, és una dona catòlica, és una dona feminista, és una dona que no és populista, és una persona molt compromesa, sempre molt compromesa, i és una persona que és crítica, però al mateix temps és molt col·laborativa. És a dir, és una persona que no fa la crítica per la crítica, sinó intentant buscar solucions i siguent ella que passa, pues, de remengar-se i fer les coses. És a dir, això... Jo sempre dic que la, bueno, i així es perd, pues, davant de Càritas va fer una gran feina.
Una dona que no sé si podríem definir com a políticament compromesa, cristianament compromesa i socialment compromesa, no?
Sí, sí, tant com la pot definir així. És com era. És una persona que no només es quedava amb les idees, sinó que ella tenia un compromís personal. És una dona que estava compromesa de debò. I jo, que també sóc catòlic, diguem la veritat, era una d'aquestes persones no catòliques de les velles formes, de les velles formes, sinó de les noves formes, que és la gent que és catòlica i que actua en aquest sentit, en aquest sentit de compromís envers els demés. Una persona amb un compromís social molt clar a favor de la gent que passa més dificultats.
Li preguntàvem a Salvador Busquets, director de Càritas Barcelona, si Núria Gispert també ens va ensenyar que aquell tòpic de que l'esquerra no és catòlica mai ha acabat de ser cert, no?
Bueno, no sé si descarres la Núria, no? La Núria era una persona que podia ser de tots els partits, perquè era una persona compromesa. Jo crec que hi ha moments a la vida que es demostra que el compromís social no és només d'un partit o d'unes sigles o de... No, jo crec que hi ha un compromís més global. I el que és evident és que avui dia una persona que sigui cristiana o que sigui catòlica i que no sigui socialment compromesa és una persona que no ha entès bé què és el que ens mana i el que ens dirigeix l'Evangeli, no?
Una persona, Núria Gispert, que va militar al PSUC, que va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, a més, per la formació del PSC, però que d'alguna forma també ens va mostrar que entre forces polítiques divergents parlant la gent s'entén, no? Això que costa ara tant d'entendre.
Sí, parlant la gent s'entén, i jo vaig ser alcalde de Barcelona i jo vaig tenir molt suport i jo diria inclús simpatia de la Núria Gispert, i jo vaig tenir una gran simpatia envers ella. És a dir, és una persona que generava una cosa, i és que generava complicitat i afecte. I en política això és molt important, el generar aquest afecte, aquesta complicitat, que et permet que les coses avancin.
El 2014, en aquell acte de pregó, escoltàvem les primeres paraules de Núria Gispert, on demanava una ciutat més justa. Això era el 2014, estem al 2020. Barcelona és una ciutat més justa, senyor alcalde?
No, jo crec que no. Jo crec que hi ha més desigualtats. És a dir, jo crec que hi ha més desigualtats. La veritat és que la vida és complexa, és complicada, perquè les situacions de crisi són difícils. Jo vaig entrar a l'alcalde l'any 2011 amb una situació de crisi econòmica tremenda, amb un atur que rondava el 22%. Vaig acabar deixant l'alcaldia amb un atur del 12%, i avui dia s'ha tornat a disparar, no per culpa de qui governa, sinó per culpa pues, de les circumstàncies a les que ens trobem, que són duríssimes. És a dir, ningú s'imaginava que tindríem la crisi sanitària del coronavirus, però això no és una crisi només sanitària, sinó que ha comportat una crisi econòmica tremenda i que ha comportat una crisi social tremenda, no? I, per tant, com estem? Pues molt pitjor. Estem en una situació molt pitjor. Ara més no tinc clar que la gent que governa tingui clar com ens hem de sortir d'això. La lluita contra la pobresa s'ha de fer a tots nivells, però el que és evident és que lluitar contra la pobresa vol dir crear activitat econòmica i ser capaços de crear activitat econòmica sostenible, però sense activitat econòmica la pobresa incrementa d'una manera important.
Deia el senyor Trias, tot recordant a Núria Gispert, que era una dona afable, estimada per tothom, fos el partit polític que fos, i amb aquelles paraules tan contundents amb les que començava el pregó, no? Desitjo una ciutat més justa, una ciutat de Barcelona més justa. Era Núria Gispert una dona políticament contundent i dolça en lo personal?
Sí, jo crec que era una persona que tenia molt clar, seria... No s'entén la Núria Gispert sense compromís social. Per tant, ella el que no feia era amagar les seves idees i els seus plantejaments socials. És veritat que era una persona que intentava que aquestes idees que ella tenia fossin possibles. Sí. Jo sempre dic que hi ha moments que has de fer el possible per aconseguir el que sembla impossible. I jo crec que la Núria Gispert feia aquesta tàctica, que és apropar-se a la gent, a generar una simpatia per aconseguir que fos possible el que semblava impossible.
El protagonista, cada dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Acabem d'escoltar Ràdio Estel, El cant dels ocells, interpretat per la preciosa veu de Sílvia Pérez Cruz. Joan, seguim avançant. Hem recollit avui també aquesta part del protagonista dedicada aquest any, sens dubte, a ell, Hilari Raguer.
Monjo de Montserrat, historiador, lluitador incansable contra el franquisme que el va portar a la presó. També en parlàvem fa uns mesos aquí a Ràdio Estel amb el pare Miquel Bauzet, monjo del Miracle. Pare Bauzet, què tal? Molt bona nit i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona nit, bona nit.
Se n'ha parlat molt de la figura d'historiador, del seu talent didàctic, del seu catalanisme, però per sobre de tot, Hilari Raguer va ser un home de fe, no?
Sí, 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 totalment, totalment.
Com era la seva vida amb la comunitat de Montserrat?
Bé, era significatiu que a pesar de l'edat que tenia i a pesar de la malaltia que va tenir, fins i tot després d'aquella situació que el va portar pràcticament a la mort amb una malaltia de cor, ell no fallava mai a matines, a la pregària de matines, a les 6 del matí. Puntualment venia cada dia com una expressió d'aquest compromís, d'aquesta fidelitat a la pregària, ell que era un home que estimava tant els salms. Per això ja dic, malgrat que l'hora de matines és a les 6 del matí, doncs el pare Hilari venia puntualment cada dia per pregar amb la comunitat.
Com dèiem, Hilari Reguer, una persona que, evidentment, per la seva condició d'estudiós biblista, no sabia només interpretar els salms, sinó que va afegir la participació dels fidels en les celebracions d'aquests salms, no?
Sí, sí, sí. El fet, quan va escriure aquell, ja fa molts anys, aquell petit llibret dels salms, en el que hi ha els 150 salms, però abans de cada salm hi ha una petita introducció que facilitava la lectura del salm, que donava com contextualitzava aquells salms, que de vegades són una mica difícils si no estàs acostumat. Doncs aquest llibret, que va tenir un gran ressò entre la gent, entre els cristians, ajudava molt a participar, a viure els salms, a pregar els salms com a pregària de l'Església.
En un article extens publicat als nostres mitjans, de fet a Catalunya Cristiana, el passat 11 d'octubre, el també monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, que escrivia el següent: ha estat un treball realment benedictí el que la seva vida longeva ha propiciat de dur a terme, sempre amb l'afany de vindicar algunes figures singulars.
Sí, 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 és veritat. Ja dic que la seva capacitat de treball, de pregària i de treball en això que Sant Benet estableix, pròpiament no surt a la regla, però de tots els capítols de la regla hi ha aquesta actitud del monjo de la pregària i del treball, de l'hora i de la vora. Doncs el pare Hilari era sempre fidel a la pregària, però també un home d'una gran capacitat de treball. Els últims 5, 6, 7 anys que vivia a la infermeria, doncs, llevat de les hores de pregària, sempre el veies a la cel·la, aquella cel·la de l'infermeria, treballant tant pel que fa a llibres de tipus o de bíblics, com també històrics.
A part de la seva bonhomia, que se n'ha parlat molt, de la seva característica ironia, que també se n'ha parlat molt, es coneix molt Hilari Reguer fora de la comunitat de Montserrat, evidentment, per un pensament molt crític. No sé si de portes endins, des de la mateixa abadia de Montserrat, era positivament crític, Hilari Reguer.
Sí, sí, era un home que deia el que pensava, que pensava molt bé allò que havia de dir i que després ho expressava, senzillament perquè per fidelitat i sempre en bé de, no cal dir de la comunitat, sinó també de l'Església, en el sentit d'expressar el seu punt de vista, i per això era un home que parlava en total llibertat, sí.
I ho dèiem, Bernabé Dalmau, que escrivia el següent a Catalunya Cristiana: menys coneguda és la seva faceta vitalment important d'amor a la Sagrada Escriptura i concretament als salms i a l'ús que en fa l'Església, com ens comentava el mateix monjo del Santuari del Miracle, el pare Josep Miquel Bauset.
Sí, sí, és així. Era un home de la Bíblia, era un home que escrivia sobre la Bíblia, però que ho escrivia perquè primer ho pregava. És a dir, teòricament es pot escriure sobre el Salm, sobre el Pentateu, però el pare Hilari era un home que no només escrivia sobre aspectes bíblics, sinó que també pregava allò que havia escrit, o millor dit, que pregava i que després escrivia allò que havia reflexionat.
Ens quedem amb aquesta frase del pare Josep Miquel Bauset, ho escrivia perquè primer ho pregava, que ens ha agradat molt en aquest programa, referint-se al pare Hilari Reguer. Josep Miquel Bauset, monjo del Santuari del Miracle, moltíssimes gràcies per participar aquest vespre amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres i gràcies per recordar el pare Hilari, un home d'una gran bonhomia i d'una gran saviesa. Gràcies i bona nit.
El protagonista, una hora coneixent els noms de l'actualitat.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. If I saw you in heaven, would you help me stand? If I saw you in heaven, I'll find my way. All I know, I don't.
preciosa aquesta cançó, d'Eric Clapton, Joan.
Sempre serveix d'homenatge pels que ja no hi són, i així, de fet, la va fer Eric Clapton pel seu fill.
Tears in Heaven. Seguim avançant, ja ens queda un últim protagonista d'aquest any de Ràdio Estel in Memoriam, sens dubte, va ser ell, Ignasi Ferreres.
Ignasi Ferreres, qui va ser exconseller de treball dels governs Pujol, col·laborador de Ràdio Estel i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, de fet, creador d'aquest centre, en parlem precisament, en parlàvem i el recordàvem amb l'actual president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Lluís Alegre. I un dia com avui que volíem recordar la figura de l'exconseller de Treball del 1988 al 1999 i exdirigent d'Unió Democràtica, Ignasi Ferreres, que moria ahir als 81 anys. A més, va ser col·laborador de grans programes d'aquesta casa, com el Primer Cafè, com el Mirador de l'Actualitat i un llarg etcètera. Per recordar-lo, saludem a aquesta hora Lluís Alegre. Ell és president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
No, gràcies a vostès i bon dia. I m'agradaria subratllar, diu, president del centre. Sí, president, malauradament, en el moment en què ell va començar doncs, a patir pues, aquesta dolència que li ha durat uns mesos, doncs jo em vaig brindar per una mica intentar fer una suplència, malgrat no estar a l'altura de les seves circumstàncies.
Ahir, senyor Alegre, tothom recordava per sobre de tot a Ignasi Ferreres i destacava una cosa molt important. Humanista d'arrel cristiana. Així el recordava Ramon Espadaler, secretari general d'Units per Avançar, Jordi Cerezuela, exsecretari d'Organització d'Units, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, la plataforma Portes Obertes, el mateix Jordi Turull des de presó, i així ho publicaven també els nostres mitjans. Un home humanista d'arrel cristiana.
Totalment d'acord, res a afegir, no? I si em permet, doncs una mica, no per afegir, però si per matisar, com ja s'ha dit, un home de principis, un home bo, un home honest, un home intel·ligent i un home actiu. I una activitat amb un sentit pràctic, sempre amb el nord d'intentar resoldre els problemes amb una visió no parcial, sinó real, i amb voluntat de diàleg i sempre per trobar un acord, mai per cercar d'aprofundir diferències, sinó a l'acord fruit del diàleg.
De fet, el recordàvem polítics des de Jordi Turull, com dèiem, fins a Joan Coscubiela. Era Ignasi Ferreres una persona totalment transversal?
Era una persona que els seus principis i la seva bondat i, com he dit, la seva intel·ligència el portava a ser un home tremendament pràctic, és a dir, veure les coses amb la seva globalitat. I, per tant, veure que normalment totes les persones en un conflicte tenen una part de legitimitat. I, per tant, aquesta part de legitimitat el que s'ha de procurar és, mitjançant el diàleg, trobar l'acord. I per això ell era un home d'acollida, càlid, perquè, a més, era senzill. És aquesta gran virtut que tenen la gent molt intel·ligent, que són senzills, que no fa falta que s'autoventin, perquè ja els hi reconeix la gent la seva, diríem, petició d'intervenció per mirar de buscar solucions a conflictes que a vegades són complicats i greus i que no sempre es poden resoldre, però que sí, sempre s'ha de buscar la millor solució possible.
Ens deia el senyor Alegre, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, que ell és president, malauradament, després del llegat d'Ignasi Ferreres, qui va ser, per cert, un dels impulsors del CES.
No, impulsors no, fundador, i al costat. Perquè, com deia, era un home tremendament actiu, no? I en el moment que va deixar les seves responsabilitats públiques, exercides durant molts anys, i a més, vull dir, amb el reconeixement, com acaba vostè de dir, de totes les parts en les quals ell va tenir l'obligació, fruit de la seva voluntat de que el país millori i, per tant, la seva dedicació pública, doncs portava això, a ser actiu. I quan va deixar les seves responsabilitats públiques, va veure que amb una sèrie de persones, com vostè ha comentat també, molt transversals, doncs era necessari treballar per incrementar la dignitat de les persones, això vol dir la seva llibertat, però d'una manera completament indeslligable el seu progrés social. I, per tant, llibertat sense progrés doncs ens porta a una situació que pot esdevenir injusta, no? Per tant, ell era un home tremendament confiant en les persones, en la societat civil, però sempre mirant no? Com a nord, el progrés social, no? Aquí aquest humanisme, no?
Segurament serà recordat, Ignasi Ferreres, per tres vessants, per aquest humanisme que ara ens explicava, per la seva vessant econòmica i, per tant, també per la seva vessant política. Recordem que va ser conseller de Treball del 1988 al 1999 durant els governs de Jordi Pujol. Segurament es faci molt difícil de resumir, però quina era la visió econòmica del món de Ferreres?
Bueno, doncs ell precisament la seva missió, com era, a més de formació econòmica, no? Era un humanista, com s'ha dit, un humanista cristià i en formació econòmica, no? I llavors ell el portava, penso jo, i ara no voldria jo definir-lo, vamos, és com jo ho veia, no? Com amb tres vessants molt importants. Primer, l'economia és important perquè en el fons és el que relliga les activitats en un món, diríem, molt sectoritzat, i temps enrere, quan vivíem en el món rural, doncs les masies pràcticament eren autòctones, no? En canvi, ell buscava sempre el respecte a la societat civil, tot el que és la consideració cap a totes aquelles persones que treballen des de l'òptica d'intentar resoldre els problemes per si mateixos, per tant, del món cooperativista, no? Del respecte al món econòmic empresarial, per tant, el cooperativisme respecte al món empresarial, i una gran consideració per totes aquelles persones, moltes, que davant dels problemes que existeixen s'apleguen i treballen en el que podríem dir el tercer sector. Per tant, respecte entre el món econòmic i empresarial, respecte, potenciació del cooperativisme, I també respecte i potenciació de tot el que és el tercer sector, que en el fons és l'autoresponsabilitat de la mateixa gent per resoldre els problemes i no esperar que els resolgui un altre.
Dèiem i destacàvem les tres vessants d'Ignasi Ferreres, des de la vessant humanista, des de la vessant econòmica i també des de la política. Quin serà el gran llegat polític d'Ignasi Ferreres?
Bueno, he intentat una mica dir-li, no? Aquesta visió dels problemes amb la seva globalitat, veure que dintre dels problemes de la llibertat, la diversitat és una riquesa, no l'uniformisme, i que, per tant, és necessari que hi hagi un equilibri entre tots, i, per tant, diàleg i acord, i sempre pensar en les persones, per tant, el seu progrés.
Doncs fins aquí aquest protagonista in memoriam, Mercè, un protagonista que volíem fer molt especial per acomiadar l'any i per acomiadar els que ens han deixat, gent tan especial com la que hem dit, recordem-ho, el pare Manel,
el bisbe Pere Casaldàliga, Núria Gispert, el pare Hilari Reguer i, sens dubte, també un gran col·laborador i amic d'aquesta casa, Ignasi Ferreres, que havíem de tancar l'any i ho havíem de fer amb ells.
Nosaltres que ho deixem aquí i tornem el proper dimarts amb més protagonista. Que vagi molt bé. Adéu-siau.